El servei d'urgències de Son Espases deriva els pacients que hi acudeixen a altres hospitals a l'atenció primària, etc. Els casos crítics. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Una situació que denuncien el Sindicat de Tècnics d'Infermeria i UGT causada, segons el portaveu d'USAE, Alejandro Joan, per la mala previsió que diu ha fet l'IB Salut per reprogramar les intervencions suspeses arran de la vaga de metges.
Claro, hay que ponerla al día para bajar la lista de espera. ¿Qué pasa? Que esto satura las plantas porque contra más pacientes se operan, más pacientes están en planta y urgencias es una puerta de entrada que no puede cerrar. Entonces, por mucho que entre, no puede subir hacia las plantas, no se deriva y automáticamente se colapsa.
En aquests moments, prop de 75 persones estan pendent d'ingrés a l'Hospital de Son Espases, mentre les derivacions a altres centres hospitalaris fa ja que les urgències de Son Llàtzer, també de l'Hospital de Manacor, estiguin tensionades.
Tiene dolor de abdomen. La bilis no le llega al hígado. Y aún estamos, bueno, 5-6 horas ya. Son las 5. Y gente que está peor.
I ambulàncies, no deixen d'arribar ambulàncies una darrere l'altra. Però hi ha gent que des de les 10 del matí està esperant.
Desde las 4 de la mañana están esperando una cama para entrar. Está lleno. Por eso la mujer se acaba de ir. Solamente para que te vea el enfermero mínimo 6 horas.
L'Associació Defensor del Pacient sol·licita a la Fiscalia de les Balears que investigui el govern per la manca de llits del servei d'urgències dels hospitals públics, un fet sobre el qual no s'ha manifestat l'executiu. Tot d'una, connectarem en directe amb Son Llàtzer. És dijous 5 de març, sisè dia de la guerra dels Estats Units i Israel a l'Iran, i el president Donald Trump torna a carregar Toni Mateu contra Espanya.
Considera Trump que Espanya és un país perdedor i l'acusa de ser molt hostil en l'OTAN. No és un jugador d'equip, ha dit de manera textual en una entrevista per telèfon amb el diari The New York Post. Tot això quan el primer avió militar amb 172 espanyols evacuats de l'Orient Mitjà ha arribat avui a Espanya i centenars d'illens continuen, però, sense poder tornar. És el cas de Nestela, que era a les Maldives i ara encara és a Qatar.
Que sigamos la directriz catarí, que nos quedemos en casa. Nos han preguntado por si tomamos algún medicamento que necesitemos o ayuda médica. Nos han aportado algunos teléfonos, pero a nivel de volver a casa, nada.
I Educació invertirà 12,6 milions d'euros en millores pels docents de la concertada el curs que ve.
El docent major de 55 anys disposarà d'una reducció de 2 hores lectives cada setmana, un fet que es calcula que beneficiarà prop de 1.000 professors, i el salarial entre el professorat i d'FP i el docent d'educació secundària dels centres concertats ara s'equipararà.
I a partir de demà, l'Escoleta Municipal de Santa Eugènia tindrà una aula més.
En total seran 3 les aules, un fet que permet ampliar a 13 a les places per evitar que moltes famílies hagin de dur els infants fora poble. La nova aula, que s'ha inaugurat avui a hora baixa, està destinada als infants d'entre 2 i 3 anys que havien de compartir espai amb la resta.
I en els esports, el Mallorca compleix avui Xisco Ribas 110 anys.
Bon vespre. El Club Vermell celebra que el 5 de març de 1916 es va fundar l'entitat que avui dia és en el futbol balear el màxim representant a l'àmbit nacional. El Mallorca vol que per els seus 110 anys l'equip es mantengui a la màxima categoria, i per això ha confiat els 12 partits que resten de temporada a Martín de Michelis, que debutarà com a tècnic mallorquinista aquest dissabte a la banqueta del Sadar contra Osasuna. Per part del Palma Futsal, ja és a Letònia per disputar demà a les 6:30 contra el Riga el partit de tornada dels quarts de final de la Champions. I en bàsquet, a la Lliga Challenge, l'Azul Marino s'enfrontarà avui a les 8:30 del vespre l'Unicaja, tercer a la classificació, a domicili.
D'aquí a unes hores, l'AMET té previst desactivar l'avís groc per pluges a les Pitiuses i Mallorca i el demà a la mà a Menorca, però demà es mantindrà les Pitiuses per fenòmens costaners. Dani Capó, bon vespre. Quina és la previsió per demà i ja de cara al cap de setmana?
Bon vespre, idò. Continuem amb una mica d'inestabilitat, Aina. No fa net ni molt manco. Avui hem vist ploure, de fet, en alguns punts han caigut més de 20 litres per metre quadrat, i demà continuarem amb més pluges. Segurament en moments de treva, perquè no plourà durant tot el dia, però per moments les pluges poden tornar a aparèixer a qualsevol banda de l'arxipèlag, que poden ser també localment moderades, i tot això en un ambient encara una mica trist, desagradable, perquè els ínguls continuaran sent també bastant protagonistes, tot i que no tindrem tanta calitja com aquestes darreres hores. I aquest escenari que te comento per demà segurament també s'ha d'estendre a dissabte. Dissabte, en principi, les pluges podrien tornar a aparèixer un dia més a l'arxipèlag.
Deies que es retirarà una mica aquesta pols en suspensió. La pluja d'avui era de fang?
Inicialment sí, el que passa és que ha plogut, per dir-ho de qualsevol manera, tant que hi havia més proporció d'aigua que de pols. Per tant, tota la pols que ha estat arrossegada en els primers moments convertien aquesta pluja en pluja de fang, però després l'aigua més neta ja ha acabat de fer net i, per sort, no s'ha notat tant com podria haver passat si hagués plogut més poc.
Una aigua necessària per fer net el fang i també la pols dels pins que ja cau. Dani, de cara a les temperatures, que ens espera?
Pocs canvis, tant demà com també dissabte, tenim unes temperatures molt semblants a les d'avui, màximes en conjunt entre els 15 i els 18 o 9 graus, i les nits no seran especialment fredes perquè els núvols i el vent ho impediran.
Gràcies, Dani. Demà acabant de detallar la previsió per al cap de setmana, i precisament el mal temps ha obligat a ajornar la Fira del Gerret, que s'havia de celebrar aquest dissabte a Santa Eulària.
Sí, perquè segons l'Ajuntament, les condicions meteorològiques adverses han dificultat la feina dels pescadors, i a més la previsió de pluges per al cap de setmana aconsella posposar aquesta festa gastronòmica que finalment serà dia 14 de març.
Vos ho explicarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Els sindicats USAE i UGT denuncien la situació de col·lapse que es viu als hospitals públics de les Illes Balears, en especial el de Son Espases. El sindicat de tècnics d'infermeries, de tècnics sanitaris, denuncia que el servei d'urgències de l'hospital de referència no admet pacients d'ençà d'avui de matí. Segons aquest sindicat, només s'admet l'entrada d'urgències de pacients que, per la seva situació vulnerable, no siguin derivables a altres centres, com és el cas d'una persona que ha patit un ictus. Si es tracta de casos lleus, recomanen als pacients que es dirigeixin als seus centres d'atenció primària. Aquesta és una situació que l'Associació del Defensor del Pacient ha demanat a la Fiscalia ja que investigui. Segons l'entitat, aquest col·lapse podria ser constitutiu d'un delicte de deixadesa de funcions per part del govern.
I els sindicats relacionen aquest col·lapse de manera directa amb la vaga de metges del mes de febrer passat. Segons USAE, l'IB Salut no ha actuat en previsió per assumir tota l'activitat quirúrgica que va ser cancel·lada durant els dies de vaga. En conseqüència, asseguren que els llits d'hospitalització ara estan plens i el pacient d'urgències no poden passar a planta. En aquest moment, segons USAE, són una setantena els pacients que estan pendents d'ingressar a Son Espases. La solució que aplica el govern, sempre segons la versió d'aquest sindicat, és que deriven aquests pacients a altres centres, com és el de l'Hospital de Son Llàtzer, però també de l'Hospital de Manacor. Així descriu el portaveu del Sindicat del Tècnic Sanitaris, Alejandro Joan, la situació de vasos comunicants que causa, segons el seu pare, aquest embòs.
Claro, hay que ponerla al día para bajar la lista de espera. ¿Qué pasa? Que esto satura las plantas, porque contra más pacientes se operan, más pacientes están en planta, y urgencias es una puerta de entrada que no puedes cerrar. Entonces, por mucho que entre, no puede subir hacia las plantas, no se derivan y automáticamente se colapsa.
I la delegada del sindicat UGT a l'Hospital de Referència, Davinia Rueda, explica que hi ha pacients que esperen a un llit als passadissos de l'hospital. Assegura que hi ha pacients aguts i també crònics i que entre aquest darrers n'hi ha que esperen ser traslladats a altres centres com és ara l'Hospital General de Mallorca.
En las zonas donde tiene que ser una sala de espera para resultados que hay butacas y poner medicación, estos pacientes están en el pasillo. A día de hoy, que empieza el frío de nuevo, están pidiendo mantas y sábanas porque están pasando frío, están en el pasillo con los sueros colgados en la pared porque no hay palos de suero para todo el mundo.
Segons UGT a Son Espases, hi ha una dona que fa més de 90 hores que espera un llit al servei de neurologia, segurament, mentre que, segons el darrer balanç d'USAE, hi ha una setantena de pacients han dit que estan pendent d'ingressar a l'hospital de referència. El portaveu d'aquest sindicat manté que, a diferència d'altres ocasions, quan la resta de centres envien pacients a l'hospital de referència, ara succeeix a l'enrevés. Ho explica Alejandro Joan.
Son Llàtzer y Manacor suelen cerrar más habitualmente, porque son hospitales más pequeños, entonces se colapsan más habitualmente. Cuando ellos cierran, todos los pacientes se derivan a Son Espases. Ahora la pirámide se ha invertido. ¿Qué pasa? Que nosotros vemos una media de 200 más que ellos diario, entonces
El defensor del pacient considera que el govern no pot al·legar que desconeix la situació. El seu parer és que la inacció i la irresponsabilitat de l'executiu posa en risc, diu, les persones que van a urgències i no poden ser ateses.
És per aquest motiu que el defensor del pacient demana a la Fiscalia de les Balears que investigui el govern per la falta de llits. Segons aquesta entitat, aquesta investigació hauria de permetre la depuració de responsabilitats. El govern, de moment, no s'ha manifestat sobre aquesta petició a la Fiscalia.
Quan són les 7 i 10 minuts, connectam amb l'Hospital de Son Llàtzer per saber quina és la situació, la imatge en aquests moments. Victòria Morell se troba allà. Victòria, tu has estat tot l'hora baixa en aquest hospital. Quina és la situació que t'has trobat? Si ha anat canviant durant l'hora baixa? Bon vespre.
Sí, bon vespre. La situació a urgències de l'Hospital de Son Llàtzer és complicada, podríem dir. Les cues s'acumulen i avui el temps d'espera poden arribar. Ens han explicat fàcilment entre les 6 i les 8 hores per poder ser atès. Un dels motius, ho hem anat explicant, d'aquestes demores és el repunt de pacient procedent de zones bàsiques de salut que estan sent derivat cap a aquest hospital. De fet, el trànsit d'ambulàncies ha estat i és constant a l'entrada d'urgències.
I ambulàncies, no deixen d'arribar ambulàncies una darrere l'altra. Però bueno, paciència, en queda d'altra. Però la gent que des de les 10 del matí està esperant. Ja ho veurem.
Bueno, estamos aquí desde las 2 esperando a mi padre, que bueno, ha metido en urgencias. Y bueno, está lleno, lleno.
Agobiante, agobiante. Llevo aquí desde las 10 de la mañana. Hemos salido ahora. Y esperando los resultados de unos análisis, una radiografía. Bueno.
Nosotros estamos aquí desde las 11:30, una analítica de orina y mi marido viene, que tiene la orina color Coca-Cola, tiene dolor de abdomen, la bilis no le llega al hígado y aún estamos, bueno, 5-6 horas ya, son las 5 y gente que está peor.
I no només s'allarguen les hores d'espera, també s'acumulen els nervis entre els pacients que esperen torns. Alguns ens han explicat que davant d'aquesta demora han acabat optant per anar a una consulta privada per poder ser atesos abans.
El seguro privado. Son 6 horas. No. No tiene una piedra en el riñón. No puede. Nos vamos.
Desde las 4 de la mañana están esperando una cama para entrar. Está lleno. Dentro está lleno. Y mínimo 6 horas para que te atiendan. Por eso la mujer se acaba de ir. Solamente para que te vea el enfermero, mínimo 6 horas.
Des d'admissió recorden que sempre que no sigui una urgència greu és millor acudir primer als centres de salut per evitar així col·lapsar el servei d'urgències i intentar agilitzar aquesta atenció. Tot i així, les esperes continuen sent llargues en aquest moment i la previsió és que la situació es mantingui durant els propers dies.
Gràcies, Victòria Morell, en directe des de l'Hospital de Son Llàtzer. Deien que els sindicats atribueixen aquest col·lapse a les cancel·lacions quirúrgiques durant la vaga de metges del mes de febrer en contra de l'Estatut Marc. És en aquest context que el president del Sindicat Mèdic de les Illes Balears, Miguel Lázaro, situa la pregunta parlamentària de l'exconsellera de Salut, Patricia Gómez. Recordant que les negociacions són entre els metges i el Ministeri de Sanitat i les reclamacions són perquè els metges tinguin un estatut propi i diferenciat de la resta de treballadors sanitaris.
La pregunta de l'exconsellera Patricia Gómez ha estat quant de metges adjunts i també cap de servei han percebut una retribució anual per damunt dels 100.000 euros. Segons Cimeval, el propòsit, la intenció d'aquesta pregunta, asseguren, és, segons les seves paraules, desprestigiar el col·lectiu de metges. Aquest que sentireu ara és Miguel Lázaro, president del Cimeval.
Nos ha molestado porque esta pregunta no es inocente, es la típica pregunta política, pero lo que hay que valorar para ver el significado de esta pregunta parlamentaria es en qué contexto estamos. Y esa es la clave. Estamos en un contexto de lucha contra un estatuto marco que penaliza al médico, que no lo reconoce. Patricia Gómez, que ha sido 8 años consejera de Sanidad, que pregunte cuántos médicos había ahí que cobran más de 100.000 euros, porque son los mismos que cuando ella estaba de consejera.
El govern ha fet saber que respondrà per escrit a aquesta pregunta dels socialistes sobre quant de metges cobren més de 100.000 euros. El PSOE, per la seva banda, de moment no ha volgut fer més declaracions.
I Menorca ja disposa del centre Trapucó 3 per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta greu. Les instal·lacions es varen acabar de construir el desembre de 2024, però fins ara no s'havia pogut inaugurar per mor de la falta de personal.
Aquest centre disposa de 17 professionals de diferents perfils que inclouen per primera vegada la figura l'assessora d'un psicòleg. La posada en marxa d'aquest centre permet traslladar tres usuaris de Trapucó 1 i 2 i el retorn de tres usuaris menorquins que eren fora de l'illa. Aquesta que sentireu ara és Carmen Reinés, que és la consellera de Benestar Social de Menorca.
Nos ha permitido hacer una reestructuración de los centros de Trapucó 1 y Trapucó 2 para poder dar una mejor atención a cada usuario. Y también nos ha permitido que queden plazas disponibles para poder atender nuevas demandas que hasta ahora era imposible porque todas las existentes estaban ocupadas.
Hem arribat a les 7 i quart.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio. Torna la Fira de la Caça i del Món Rural.
Una trobada per conèixer la cultura del camp mallorquí i el patrimoni cinegètic de Mallorca.
Enguany, la Fira posa el focus en les modalitats tradicionals de caça, amb exhibicions d'animals, carreres de cavalls, estants, concursos, tallers, cuina en directe i moltes més activitats.
Us esperam els dies 14 i 15 de març a l'Hipòdrom de Son Pardo de 10 a 20 hores.
Consell de Mallorca. Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos! El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El primer avió militar amb 172 espanyols evacuats de l'Orient Mitjà ha arribat avui a Madrid. Segons el Ministeri d'Exteriors, ja han sortit de la zona d'haver 3.000 espanyols que hi viuen o bé hi eren de viatge. Calculen que n'hi havia més de 30.000. Centenars d'illencs també que resideixen o eren de vacances a Àsia quan va esclatar la guerra en l'Iran tampoc poden tornar a casa seva.
Aquest és el cas, per exemple, de Xisco López i d'Estela, residents mallorquins que eren de viatge a les Illes Maldives i cap dels dos no han aconseguit encara de moment tornar. Xisco és a les Illes Maldives i Estela és a Qatar.
Cuando pasó todo esto, ya le enviamos toda nuestra información a la embajada y al gobierno tiene constancia, también al correo que aportó Baleares. La información que nos dan es siempre la misma, que sigamos la directrices cataríes, que nos quedemos en casa, que no hagamos traslados que no sean imprescindibles. Es verdad que nos han preguntado por si tomamos algún medicamento que necesitemos o ayuda médica, nos han aportado algunos teléfonos, pero a nivel de volver a casa, nada, dicen que están trabajando en ello, pero no nos dan ningún tipo de información.
Surten molt pocs avions, ho estem mirant constantment, cancelen.
I qui tampoc encara no ha aconseguit tornar als Illes Balears és l'Isa Llorenç, a Eivissenca, que haurà de fer ara un gran recorregut per poder sortir de les Illes Filipines.
Ara avui esperam arribar a Hong Kong, demà anirem a Corea, passat demà anirem a Uzbekistan i el dia següent anem a Estambul.
Per la seva banda, l'Associació d'Agències de Viatges de les Illes Balears allò que recomanen és que els afectats agafin vol directe entre els països asiàtics i el continent europeu, i per als que tenien previst anar-hi, la recomanació també de les agències de viatges és esperar a cancel·lar fins al darrer moment per veure com evoluciona aquest conflicte i poder-se acollir a les assegurances en cas d'anul·lació.
I Donald Trump torna a carregar contra Espanya per la postura de Pedro Sánchez en relació amb la guerra de l'Iran. Considera que és un país perdedor i l'acusa de ser molt hostil en l'OTAN. No és un jugador d'equip, ha dit textualment el president dels Estats Units en una conversa telefònica amb el diari The New York Post. Aquest retret de Trump arriba el mateix dia que Espanya ha anunciat que s'afegeix a altres països i enviarà una fregata a Xipre per donar protecció i defensa aèria a un dels estats membres de la Unió Europea, atacat per drons iranians aquesta darrera setmana.
La nau en qüestió és la Cristóbal Colón, que ara és al Mar Bàltic. Es dirigirà, idò, cap a la Mediterrània Oriental i anirà acompanyada d'altres embarcacions militars, com és el cas del portaavion francès i també vaixells de guerra de Grècia. Tota aquesta flota es desplegarà en aigües de Xipre per defensar la frontera europea davant possibles atacs i, a la vegada, donar suport en cas d'una eventual evacuació de personal civil. D'aquesta manera ho ha explicat la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La continuación de una misión de colaboración y apoyo que se está realizando en este momento en el Báltico. Precisamente la batería Patrio española que está en la zona de Turquía tuvo un papel muy importante. importante para interceptar un misil.
En paral·lel, Espanya també enviarà la fregata d'aprovisionament Cantàbria, que tindrà l'objectiu de donar suport logístic durant el trànsit dels vaixells que entrin pel golf de Cádiz. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, s'ha refermat en la decisió de l'Herbàcer de Rota i Morón que no s'utilitzaran per a finalitats bèl·liques dels Estats Units.
I des de Brussel·les, l'alt representant de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha assegurat que hi ha una solidaritat molt clara entre els 27.
Som 27 països, ha dit Kaja Kallas, i hem estat solidaris abans i en diferents situacions de crisi. Pot ser que tenim diferents visions sobre determinades coses, però crec que la solidaritat entre els membres europeus ara és ben clara, ha dit Kallas.
I sobre el terreny, dèiem que Donald Trump ha fet saber que vol participar en la designació del nou líder de l'Iran, talment com ho ha fet amb Delcy Rodríguez a Venezuela.
Ho ha fet saber fa pocs minuts i ho ha fet en una entrevista telefònica amb un mitjà digital dels Estats Units. Segons el president dels Estats Units, és inacceptable, diu, el nomenament del fill de l'Ayatollah mort en el bombardeig de dissabte passat. Tot i això, però, Trump reconeix que aquest nomenament, que aquesta designació de Mojaba Jamenei, serà allò, és el successor més probable i més possible en aquest moments. Pel que fa al balanç del fets de la guerra, el president de Sri Lanka, Anurag Kumara, ha anunciat que evacuarà 200 tripulants iranians a terra ferma. Ho farà a l'illa de Colombo, que es troben en un segon vaixell davant les costes del país. Tot això després que ahir un submarí nord-americà atacàs una fregata que va deixar més de 80 morts a l'oceà.
Tot això quan Israel ha anunciat una nova onada d'atacs contra Teheran, la capital iraniana, que aniran dirigides a posicions militars. El règim dels ayatolàs afirma que ha atacat un petrolier dels Estats Units en el Golf Pèrsic. No deixant de parlar de les conseqüències d'aquesta guerra perquè hi ha incertesa entre les patronals del transport davant l'escalada de preus motivada pel conflicte a l'Orient Mitjà. Demana mesures per pal·liar els efectes de l'increment del preu del petroli que asseguren acabarà repercutint a tota la cadena de consum. Mesures extraordinàries com la subvenció de 20 cèntims al litre que va activar el govern espanyol arran del conflicte d'Ucraïna.
La patronal de Pimem denuncia un abús de les petrolieres després que el gasoil professional hagi pujar fins a 15 cèntims en 3 dies. L'associació Astam diu que l'augment no està justificat, però creu que no és el moment de la prudència i que el govern espanyol hi ha d'actuar ja. El seu president, Jeroni Valcaneres, reclama que s'activin subvencions al preu del combustible.
Prudència injustificada del govern de, bueno, pues no m'avorem com evoluciona tot i en funció de com evolucioni. No. Això ja ha evolucionat. O sigui, ja, la pujada dels 15 cèntims en els combustibles ja és avui, ja és una realitat. Creiem que les ajudes s'han d'activar ja.
La gerent de la Federació Empresarial Balear del Transport, Petra Mut, es mostra més prudent, però creu que les mesures s'hauran de prendre en qüestió de dies.
Vigilància, interacció i que si s'intervingués un dia més i tingués aquesta escalada de preus, s'intervingués com altres vegades ha fet el govern amb aquestes vies i aquestes eines que és compensar i ajudar els preus del combustible.
I pel que fa als comerciants, també temen les repercussions de l'augment del preu del transport. Carolina Domingo, la presidenta de la patronal Pimeco.
Hem de pensar que tot el nostre producte arriba per mar o per aire o per avió, amb la qual tot això augmenta encara més els costos. I tot això que passa, que al final repercuteix amb el client.
De moment, el govern espanyol llança un missatge de calma i de prudència. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha assegurat que s'activaran les mesures extraordinàries que facin falta, com ja es va fer en la pandèmia o en la invasió d'Ucraïna.
A la ciudadanía de nuestro país, absoluta tranquilidad. A las empresas españolas, absoluta tranquilidad. A las pequeñas empresas españolas, las vamos a acompañar en todo lo que sea necesario, si es necesario.
Paraules de la ministra després de reunir-se a Madrid amb el sindicat majoritari UGT i Comissions Obreres.
El secretari general d'aquestes organitzacions demanen al govern espanyol col·laboració constant per acordar mesures més enllà de les que ja existeixen si el conflicte s'allarga. Aquest que sentireu ara són Pepe Álvarez i Unai Sordo.
En estos momentos lo que hay que trasladar es calma, tranquilidad, teniendo en cuenta que el gobierno de España con toda seguridad tiene medios, recursos para poder abordar aquellas medidas que sean necesarias como consecuencia del impacto que tenga el conflicto.
Es previsible que si el conflicto se alarga tenga un efecto sobre el incremento de los precios energéticos, del transporte y otros, que si se alarga más acabará afectando en forma de cascada al conjunto de la economía. Pero esto todavía no está escrito. Si esto ocurre, pues habrá que ir tomando medidas.
I no deixant de parlar de qüestions econòmiques. Gairebé 6 de cada 10 comerciants han tancat les rebaixes d'hivern amb manco ingressos que l'any passat. La patronal Pimeco alerta que la campanya ha estat decebedora i reclama mesures urgents per garantir la viabilitat del petit comerç. Demanen més promoció i rebaixes fiscals.
Segons el balanç presentat avui per la patronal Pimeco, la davallada s'ha notat sobretot en el sector de la moda i dels complements, que concentra més del 60% de les caigudes, mentre que la llar, la decoració i el calçat també han registrat de 7 significatius. En gairebé un 20% del comerços, la facturació ha baixat entre un 10 i un 20%, i la valoració general de la campanya és negativa perquè el 62% dels comerciants la considera fluixa o fins i tot molt fluixa. A més, segons la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, gairebé la meitat dels establiments assegura que el tiquet mitjà dels clients ha minvat.
La gent va justa d'on ves ara, perquè la vivenda és el primer problema més important en aquests moments, i la compra. El dia a dia, anar a comprar, s'ha triplicat. Aleshores, la gent, el fet d'anar a comprar pues, una prenda de roba, unes sabates, perfums, joies, tot això, la gent s'ho mira i s'ho pensa moltes vegades abans d'anar-ho a fer.
Declaracions aquestes de Carolina Domingo de Pimeco, i allò que asseguren és que gairebé un terç dels comerciants admet que es troba en una situació ara difícil o molt difícil.
Ja ha quedat ajornada la vaga de fens a Llucmajor per un principi d'acord entre l'empresa, els treballadors i l'Ajuntament. El consistori s'ha compromès a dur a pla el deute que arrossega en l'empresa i intentar desbloquejar les partides econòmiques i complir amb els acords que assoliren ara fa 2 anys.
Els treballadors han decidit confiar en aquesta darrera estratègia i per això donaran un marge de 12 dies abans d'actuar. Divendres, dia 20, les parts implicades es tornaran a reunir i si no s'han solucionat aquestes peticions, els treballadors reprendran la vaga dia 23.
I equiparar les condicions laborals del docent de l'escola concertada en les de la pública suposarà una inversió de 12 milions i mig d'euros, és el que ha anunciat el conseller Antoni Vera després de reunir-se amb els sindicats i la patronal de l'escola concertada, que suposa un col·lectiu laboral d'uns 4.200.
El conseller assegura que el pacte amb els sindicats no hauria d'arribar en període electoral, sinó molt abans.
I no hi haurà cap problema. I nosaltres no anirem. Jo ja ho vaig dir molt clar. Nosaltres no volem un pacte a un mes de les eleccions, ni a 2 mesos. Ja ho vaig dir molt clar. Volem un pacte serè, que puguem xerrar, però, evidentment, entre setembre, octubre i novembre se pot arribar a un bon acord.
Un acord que tindria per objectiu aquests 4.000 mestres i professors del sector de l'educació concertada, i entre les millores que proposa Vera hi ha la reducció de la jornada per al docent de la concertada que siguin majors de 55 anys. El conseller també ha avançat una partida per equiparar les retribucions de professor de formació professional amb els de la secundària i una altra de 7,7 milions d'euros per incorporar 146 mestres i professors a l'etapa educativa de 0 a 3 anys. El Sindicat de l'Ensenyament Privat i Concertat valoren aquestes mesures, però alhora reclamen negociar un nou conveni que reculli totes aquestes millores. Coincideixen amb el conseller que l'acord no hauria d'arribar a damunt les eleccions, i aquest que sentireu ara són Jaume Coll, d'UGT, i Ramon Mondejar, de l'Estell.
Li reclamarem un calendari de reunions i cada una d'aquestes reunions tractar els grans blocs del nou acord de millora.
Si seguim passant, mos passarà que, com en les altres ocasions, servim en el mes d'abril, un mes o dos abans de les eleccions, i com de cuit hem de negociar i petar coses. I no volem això.
I Santa Eugènia ha inaugurat avui a hora baixa una nova aula d'infantil a l'Escoleta Municipal, que demà ja estarà operativa. Un espai que permet ampliar la capacitat del centre de 24 a 37 places, la majoria de les quals ja estan ocupades. L'ampliació té com a objectiu millorar la conciliació familiar dels residents, ja que evitarà que moltes famílies hagin de dur els infants a un centre de fora del poble.
Aquesta nova aula està destinada als infants d'entre 2 i 3 anys que havien de compartir espai amb la resta, i s'afegeix a les dues que hi havia fins ara. Aquesta reforma de l'escoleta permet ampliar les places per a 13 infants més, i el batlle del municipi ha destacat que aquesta aula ajudarà en la conciliació familiar dels residents. Aquest que sentireu ara és el batlle José Luis Urraca.
l'objectiu és la conciliació de la vida familiar, no, que no tinguin que anar, jo què sé, a Concelles, a Encelles, a deixar nin i després has de deixar Palma a feina. O te n'hagis d'anar al Gaire, o Palma a una banda i tu fas feina a una altra. Fin. Sempre és molt més còmode poder tenir en els teus fills, poden en vius.
El Batle de Santa Eugènia celebra l'ampliació de l'escoleta del poble i assegura que aquesta era una mesura urgent a causa de l'increment de població que ha hagut a Santa Eugènia en aquests darrers 4 anys, en concret un 33% més d'habitants. El cost de la reforma ha estat d'uns 207.000 euros.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. L'Hospital de Son Espasa deriva els pacients que van a urgències als hospitals de Son Llàtzer i Manacor, o l'atenció primària excepte els casos crítics.
Una situació que denuncien el Sindicat de Tècnic d'Infermeria i UGT, causada, segons el portaveu d'USAE, Alejandro Joan, per la mala previsió que, diu, ha fet l'IB Salut per reprogramar les intervencions suspeses arran de la vaga de metges.
Claro, hay que ponerla al día para bajar la lista de espera. ¿Qué pasa? Que esto satura las plantas porque contra más pacientes se operan, más pacientes están en planta y urgencias es una puerta de entrada que no puedes cerrar. Entonces, por mucho que entre, no puedes subir hacia las plantas, no se derivan y automáticamente se colapsa.
En aquest moment, d'haver 75 persones estan pendent d'ingressar a Son Espasa, un fet que implica que la derivació a altres centres hospitalaris provoqui el col·lapse a les urgències de Son Llàtzer.
Tiene dolor de abdomen. La bilis no le llega al hígado. Y aún estamos, bueno, 5-6 horas ya. Son las 5. Y gente que está peor.
I ambulàncies, no deixen d'arribar ambulàncies una darrere l'altra. Però hi ha gent que des de les 10 del matí està esperant.
Desde las 4 de la mañana están esperando una cama para entrar. Está lleno. Por eso la mujer se acaba de ir, solamente para que te vea el enfermero mínimo 6 horas.
Per aquest motiu, l'Associació del Defensor del Pacient sol·licita a la Fiscalia de les Illes Balears que investigui el govern per la manca de llits del servei d'urgència dels hospitals públics, un fet sobre el qual no s'ha manifestat el govern.
I Menorca ha inaugurat el centre Trapucó III per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta greu.
Les instal·lacions es varen acabar de construir pel desembre de l'any 2024, però fins ara no s'havien pogut inaugurar per la manca de personal. Aquesta infraestructura permetrà que aquestes persones no s'hagin de desplaçar fora de l'illa.
I el president Donald Trump torna a carregar contra Espanya després del darrer xoc diplomàtic sobre el suport o no del govern espanyol als atacs a l'Iran.
Considera Trump que Espanya és un país perdedor i l'acusa de ser molt hostil en l'OTAN. No és un jugador d'equip, ha dit de manera textual una entrevista telefònica amb el diari The New York Post. Tot això quan el primer avió militar amb 172 espanyols evacuat de l'Orient Mitjà ha arribat avui a Espanya i centenars d'illens, però continuen sense poder encara tornar. Aquest és el cas d'Estela, que era a les Illes Maldives i ara és a Qatar.
Que sigamos la directrices catarí, que nos quedemos en casa. Nos han preguntado por si tomamos algún medicamento que necesitemos o ayuda médica. Nos han aportado algunos teléfonos, pero a nivel de volver a casa, nada.
Equiparar les condicions laborals dels docents de l'escola concertada en les de la pública suposarà una inversió de 12 milions i mig d'euros. És el que ha anunciat el conseller Antoni Vera després de reunir-se amb sindicats i patronal de l'escola concertada, que suposa un col·lectiu laboral d'uns 4.000 professors i mestres.
El conseller assegura que el pacte amb els sindicats no hauria d'arribar en període electoral, sinó molt abans.
I no hi haurà cap problema. I nosaltres no anirem. Jo ja ho vaig dir molt clar. Nosaltres no volem un pacte a un mes de les eleccions, ni a dos mesos. Ja ho vaig dir molt clar. Volem un pacte serè, que puguem xerrar, però, evidentment, entre setembre, octubre i novembre se pot arribar a un bon acord.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que avui Xisco Ribas començant de celebració perquè el Mallorca compleix just avui 110 anys.
Bon vespre. El club mallorquinista celebra que el 5 de març de 1916 es va fundar l'entitat que avui dia és en el futbol. balear el màxim representant. El Mallorca vol que la temporada que fan 110 anys l'equip es pugui mantenir a la màxima categoria del futbol espanyol i per això ha confiat els 12 partits que resten de temporada a Martín de Michelis, que debutarà com a tècnic mallorquinista aquest dissabte a la banqueta del Sadar contra Osasuna. El director de futbol, Pablo Ortiz, diu que veu una bona connexió entre el nou cos tècnic i la plantilla.
Bé, molt contents, estan molt dedicats a treballar molt des de primera hora del matí i jo crec que hi ha una bona sintonia amb els jugadors, amb el cos tècnic, i bé, treballem per això, per donar-li la volta a aquesta situació. L'important és que tenen les idees molt clares i el que han de fer és convencer els jugadors d'aquesta metodologia, d'aquesta forma de jugar, i jo crec que els jugadors estan en molt bona predisposició.
Ortiz també ha reconegut que tot el mallorquinisme viu un any molt difícil.
Este any pues, està seguint molt dur des del primer dia, per dir-ho d'alguna forma, perquè estem molts mesos en una situació de sempre intentar eixir d'ahir de les zones de baix, però tenim la màxima il·lusió, la màxima energia, concentrats en poder traure-ho. Jo crec que hem de ser forts, hem d'estar junts i entre tots ho traurem avant.
Per cert, ahir es va disputar el Rayo Vallecano-Real Oviedo amb victòria final per 3-0 del conjunt madrileny. El Rayo d'aquesta manera es distancia 6 punts del Mallorca i l'Oviedo s'enfonsa al darrer lloc de la classificació només de 7 punts. En tot això, la plantilla realitzarà demà el darrer entrenament per al partit de dissabte a Pamplona i ho faran les baixes d'Asano, Cumbula, Llebrés i Jan Sales. Recordem que l'Osasuna Mallorca el podreu seguir en directe i en tota la prèvia dissabte a partir de les 12 aquí a IB3 Ràdio. I a la Copa del Rei, Atlètic de Madrid i Reial Societat disputaran la final que es jugarà el 18 d'abril a la Cartuja. El conjunt blanc i blau es va classificar ahir vespre després de guanyar 1-0 l'Atlètic Club a Noeta. Mateix resultat, per cert, que el partit d'anada i deixa el global en 2-0. D'aquesta manera, la Reial Societat jugarà una final 6 anys després d'aconseguir la que va ser la seva tercera Copa del Rei, aconseguida el 2021, precisament contra l'Atlètic. A la primera federació, l'Ou d'Eivissa visitarà el camp de l'Antequera aquest dissabte a les 6:30. Els blaucels sumen 3 derrotes consecutives a domicili i no han aconseguit puntuar en cap de les dues ocasions que han visitat el Maulí. Fran Castillo, jugador de l'Ou D, ha parlat d'aquest enfrontament.
Sí, yo creo que queda un golpe ya fuera de casa porque, a ver, el juego del equipo tampoco está siendo malo fuera de casa. Yo creo que las 3 derrotas estas últimas para mí no han sido derrotas merecidas. Y nada, nosotros sabemos que el campo de Antequera es un campo muy difícil, que el Eivissa creo que no ha ganado en Antequera.
El partit entre l'Antequera i l'Ou d'Eivissa el podreu seguir en directe dissabte a partir de les 6:30 a IB3 Ràdio. I a la segona federació, aquest cap de setmana es disputarà la jornada 26. Els enfrontaments dels equips balears són els següents: Atlètic Lleida contra Poblense, Andratx Castelló B, Societat Esportiva Eivissa contra Barbastre, Torrent Porreres i Barça B contra Atlètic Balears. Els blanquiblaus jugaran a l'estadi Johan Cruyff, un camp on aquesta temporada ningú ha pogut guanyar. Escoltam el jugador de l'Atlètic Balears, Gerardo Bonot.
Hacer el check. Cuando alguien nunca ha perdido, nos vamos nosotros e intentaremos hacer como nuestro check. Y nada, intentaremos sacar los 3 puntos y ir ahí a ganar.
I aquest partit entre Barça B i Atlètic Balears el podreu seguir en directe diumenge a les 12 del migdia a IB3 Televisió i, com sempre, també a IB3 Ràdio, així com tots els partits de la resta de representants balears de la segona federació. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja és a Letònia per a jugar demà contra el Riga el partit de tornada dels quarts de final de la Champions. Un dels seus jugadors, Lucau, ha parlat de l'enfrontament.
Podem esperar de tot. Tiene un entrenador portugués muy bueno que puede planear cualquier cosa. Así que, bueno, preparamos el partido pensando en el último partido, pero sabemos que puede venir cualquier cosa. Pueden sacar otros jugadores desde el primer minuto, pueden hacer cualquier tipo de partido.
El conjunt mallorquí cercarà un bitllet per a la que seria la seva quarta Final Four consecutiva i per aconseguir-ho haurà de fer valer la victòria Somos per 7-4 al partit d'anada. Tot i l'avantatge, Lucau sap que com ha de sortir l'equip.
Al empezar el partido tenemos que salir como cualquier otro partido a ganar y a ver si podemos todavía subir un poquito esa ventaja que tenemos, porque sabemos que en su casa, con su afición, si empiezan el partido bien, esa ventaja acaba no siendo una gran ventaja. Entonces, claro, tenemos que salir como coger los partidos a ganar. Y claro, con el tiempo, el resultado, yo creo que Vadillo nos va a dar el camino.
Aquest partit de Champions entre Riga i Palma Futsal el podreu seguir en directe demà a partir de les 6:30 del capvespre per IB3 Ràdio i IB3 Televisió. En bàsquet, a la Lliga Challenge, l'Azul Marino s'enfrontarà a l'Unicaja a domicili quan siguin les 8:30 del vespre. Les mallorquines afronten avui un duel que pot ser decisiu per aconseguir l'objectiu de l'ascens a final de temporada. El conjunt andalús és tercer a la classificació i ja suma 7 victòries consecutives. Maria Espanya, jugadora de l'Azul Marino, ha parlat del partit.
Sí, total, avui és un partit important, tenim moltes ganes i és veure que marca un poc de diferència, no?, amb altres partits, però bueno, nosaltres sortirem igual que tots els partits, intenses, a guanyar i seguir una passa també cap a l'objectiu.
Aquest enfrontament entre Unicaja i Azul Marino, corresponent a la jornada número 23 de la Lliga Challenge, començarà quan siguin les 8:30 del vespre. I acabam en pàdel perquè Gemma Triar i la seva companya Delfi Brea han avançat als quarts de final de Gijón, segon torneig de la temporada. La menorquina i l'argentina han vençut Marta Barrera i Jimena Velasco per 6-1 i 3-0. I en aquest segon set, la parella rival s'ha retirat del partit per unes molèsties de Velasco. Triar i Brea s'enfrontaran demà als quarts de final a Marta Ortega i Martina Calvo.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Obrir cada dia. Acompanyar. Liderar. Cuidar. Investigar. Protegir, compartir, emprendre i aprendre. Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries. Transforma el dia a dia amb els nous tallers del Consell de Mallorca. Descobreix totes les activitats disponibles al teu municipi. Un programa obert a tothom. www.consellde-mallorca.es.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
A partir de dilluns que ve, els menorquins, eivissencs i formenterers podran sol·licitar ja la targeta única que permetrà viatjar amb tren, metro i autobús de la xarxa interurbana de Mallorca de manera gratuïta, així com també els autocars urbans de l'EMT de Palma. Adel Camarasa.
Aquest nou títol de transport representa una millora perquè fins ara els ciutadans de les Illes Menors només es podien desplaçar de manera gratuïta per dins Palma. Ara s'amplia a tot Mallorca. José Luis Mateo és el conseller de Mobilitat.
Y ahora podrá ser utilizado no solo por los mallorquines, sino por cualquier, insistimos, cualquier ciudadano residente en Menorca, en Ibiza y en Formentera.
Per obtenir la targeta s'ha de fer una petició telemàtica a partir de dilluns a través de la seu electrònica de la CAIP. També es podrà tramitar de manera presencial a partir de la setmana que ve, sempre amb cita prèvia a les oficines d'atenció ciutadana. Així mateix, es pot tramitar i obtenir la targeta també als punts d'emissió habilitats a Mallorca.
Porque nos vemos obligados ahí a Palma, sobre todo de médicos.
Muchas veces una quiere tener la posibilidad de ir a actividades culturales y aquí las hay, pero en Mallorca hay mucho más.
A Mallorca ja s'han emès prop de 98.000 targetes úniques des del llançament a principis d'octubre. La targeta ciutadana de Palma deixarà de funcionar com a títol de transport als busos de l'EMT a partir del 1 d'abril. A Menorca, cada any, uns 1.000 menorquins utilitzen aquesta targeta anualment.
I segur que IB3 Televisió, o a través de les xarxes socials, heu vist com un conductor de l'EMT envesteix un taxi a la plaça d'Espanya de Palma. I bé, arran d'això s'ha generat tot un debat sobre la possibilitat de punts negres en aquesta zona o enfrontaments entre els conductors de dos serveis públics com són els taxis i els busos interurbans.
Sobre el sinistre d'aquest dimecres hora baixa, l'atestat de la policia assegura que va ser un acte intencionat. Els dos col·lectius reconeixen que aquesta parada de taxis és un punt conflictiu, asseguren. I no només això, el relat d'un dels protagonistes, el taxista Juan Jesús Velázquez, ho corrobora.
I el xòfer empezaba a pitar insistentemente, muy, muy insistentemente, y yo, con los que estaba extintado del vehículo, decido bajarme para explicarle que el semáforo está en rojo, que el primer taxi ya está cargando, que el segundo también, que cuando se ponga verde, me ubico en la parada, él sigue su trayecto y yo el mío. Y en ese momento decidió que mi trayecto había terminado, mi día había terminado, y aceleró sin mirar para atrás.
En el Car de Palma, els encreuaments constants compliquen la circulació. El president de Taxis Pimem, Vial Moragas, assegura que aquest és un fet persistent, un punt de tensió i conflicte entre els dos col·lectius.
És una zona de conflictes contínua, perquè sempre hi ha un taxis, clar, veu que corren i ja n'hi ha un que se posa darrere. L'autobús se posa nerviós. Ja duen un poquet de situació d'acumulació d'estrès.
Fa anys que el sindicat de conductor de l'EMT denuncia aquesta situació i demanen a l'Ajuntament de Palma que es posi a fer feina per posar-hi remei en aquest problema. Aquest que sentireu ara és el delegat sindical Tolo Pascual.
Ja fa anys que s'està reclamant que se solucioni el problema de Plaça Espanya, en els taxis. Nosaltres veiem que és una problemàtica que condueix en aquest tipus de fets, que per desgràcia ja ha succeït ara, i reclamam que s'actuï de forma contundent i ja.
Els taxistes també demanen acció per part del consistori, però llancen una advertència i asseguren que no renunciaran a tenir parada a la plaça d'Espanya.
I l'empresa Certio ha presentat un nou pla de xoc per resoldre el caos existent a les estacions de l'ITV de Menorca. Això després que la setmana passada l'empresa concessionària presentés un pla de xoc per millorar les deficiències del servei que els tècnics del Consell Insular varen desestimar per falta de dades. Ara esperen que aquest nou projecte solucioni les mancances que es varen detectar.
I el tècnic del Departament de Mobilitat del Consell estudia en aquesta nova documentació aportada. S'exigeix a l'empresa que el pla inclogui informació sobre el nombre de vehicles actualment en la ITV caducada, el volum d'inspeccions diàries previstes i també el nombre d'inspectors operatius, així com l'actualització permanent de la llista d'espera. Del contrari, el Consell ja ha anunciat que aplicarà sancions per incompliment del contracte, unes multes que, en aquest cas, si es confirma, poden arribar als 3.000 euros cada dia.
I fa tot just una setmana que han començat les obres de la plaça de la Constitució de Mahó. Unes feines que s'allargaran 5 mesos i que avancen a bon ritme, però no són unes obres qualsevol. S'han de fer amb molta cura per conservar el paviment històric. Cada pedra s'ha de retirar, revisar i restaurar. Cristina Tomàs, una per una.
Amb ajuda de maquinària es pica amb molta cura l'empedrat i es fa palanca per retirar les pedres sense que rompin. Sentim Joan Morro, director de l'obra.
És fàcil perquè al final ens deixen emprar màquina per desmuntar-ho, perquè d'entrada es havia de desmuntar tot a mà i en sa màquina fa molta via. El tros més lento és quan trobam trossos que estan damunt formigó. Aquestes sí que s'han de picar a mà.
Cada peça es retira una a una, després es classifica per mida i per color. Les que estan pintades es duran a fer net i restaurar abans de tornar-les a col·locar.
El dibuix serà similar, però les pedres no aniran exactament en el mateix lloc perquè és impossible.
Es preveu que dilluns ja s'hagi retirat la meitat de l'empedrat i puguin començar les excavacions per millorar els conductes i ampliar serveis. Unes feines que també es faran amb supervisió arqueològica perquè no es descarta trobar restes romanes dels segles 1 o 2. Després es construirà una nova base per recol·locar totes les pedres.
Una llosa de formigó per donar suport a tota la pedra i després va col·locat damunt una arena o un morter de calç molt blanet, es col·loquen les pedres i després rejuntat.
L'objectiu és deixar la plaça al mateix nivell que les voreres, eliminar desnivells i millorar l'accessibilitat, tot però mantenint l'aspecte original d'un paviment protegit que data de la segona meitat del segle XIX, un patrimoni que ara restaura pedra a pedra.
I el Consell d'Eivissa ha sancionat una caravana amb 20.000 euros per estacionar en un espai no autoritzat.
La multa va interposar ahir, dia 4 de març, a Cala la Codolà, al municipi de Sant Josep de sa Talaia, per estacionar i estar durant més de 3 jornades en sòl rústic. Enguany, el Consell ja ha proposat 4 sancions similars de fins a 30.000 euros. L'any 2025 es varen tramitar fins a 30 denúncies, de les quals el Consell ha iniciat expedient per incompliment clar de la normativa en 6 dels casos. La resta s'ha traslladat als respectius ajuntaments perquè incompleixen ordenances municipals, però no la normativa general.
L'Audiència Provincial de Palma anul·la l'ordre de crida i cerca internacional d'una dona que va fugir d'Eivissa amb el seu fill l'any 2015. La mare se'l va endur a un altre país perquè sospitava que el pare abusava sexualment d'ell, Clàudia Roig.
La dona va fugir a Itàlia després de denunciar la seva exparella per abusar sexualment del fill que tenen en comú, que llavors tenia 3 anys. Va prendre la decisió després que el jutjat d'instrucció número 2 d'Eivissa arxivés el cas. El presumpte abusador la va denunciar per segrest parental i la dona ha patit un viacrucis judicial que no ha acabat fins una dècada després, ara que l'audiència ha revocat l'ordre de cerca i crida. Això sí, en contra del criteri de la fiscalia, l'advocat de la dona, Diego Herchoren, assegura que han rebut la notícia amb molta alegria.
Claro, han sido 10 años de vida en la clandestinidad.
L'audiència considera que la dilació del procés ha generat indefensió a la dona. Sentim de nou Herchoren.
Lo que hace la audiencia provincial es dar un durísimo reproche al juzgado de instrucción que no practicó ninguna de las diligencias de prueba que se le solicitaban, entre otras cosas, determinar los posibles abusos sexuales que estaba viviendo, que había estado viviendo el hijo de María. Y además, no solamente no practicar esas diligencias de prueba, sino además mantenerla en situación de búsqueda y captura cuando ella ya se había ofrecido a declarar.
L'home té 2 condemnes per abús sexual, una de 5 anys de presó per agredir una clienta al seu local de tatuatge de Cala de Bou i una altra de 2 anys per abusar d'una menor de 15 anys. Tot i això, continua al carrer perquè la darrera resolució no és ferma. Una vegada recuperada la llibertat, la seva exdona vol reobrir la causa dels abusos sexuals que va patir el seu fill.
I el 40% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys han ingerit begudes energètiques en el darrer mes. També destaca que un percentatge considerable d'aquests en consumeixen de manera freqüent. Això vol dir que són més de 4 o 5 llaunes per setmana. Amb aquestes dades a la mà, l'Associació de Pediatria d'Atenció Primària de les Illes Balears celebra la decisió del Ministeri de Consum de prohibir la venda d'aquestes begudes als que tenen manco de 16 anys.
I la presidenta d'aquesta entitat, Beatriz Garrido, explica que les begudes energètiques tenen conseqüències negatives per a la salut física i psíquica dels menors.
Tienen consecuencias tanto de forma inmediata, pueden tener efectos en el cuerpo de forma inmediata, taquicardia, náuseas, dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad, pero también tienen efectos a largo plazo, se han relacionado con sobrepeso, con obesidad, con hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, con trastornos de sueño, trastornos de la conducta, incluso con osteoporosis, incluso con endometriosis en mujeres.
Tot i aquesta normativa estatal, a les Illes Balears ja estava prohibida la venda de begudes energètiques als centres escolars. Mateu Sunyer és el secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu i per això valora de manera positiva aquesta mesura.
Aquesta és una línia des de la qual hem estat fent feina des de fa estona. Ja s'havia incorporat aquesta prohibició a la redacció del nou decret de menjadors i inclús s'havia ampliat, com ja sabeu, al setembre amb unes instruccions que prohibíem el consum d'aquestes begudes energètiques a les sortides escolars. La nostra intenció és seguir fent feina amb això per augmentar l'abast.
I l'Associació de Directors d'Institut de Mallorca valora positivament aquesta mesura. Això sí, el seu president, Joan Ramon Xemena, assegura que aquesta prohibició ha d'anar acompanyada de mesures educatives i ha de comptar amb la implicació de les famílies.
Passen pel súper, els entren i, clar, nosaltres no podem ser que els aconselles, que no són els millors productes que ells puguin consumir, però és com els panets, no me vaig mirar en tots els panets que estan consumint, perquè si no es mostren en locos. Per tant, hem d'anar cap a la part educativa i de conscienciació.
Localitzat el cos de la jove desapareguda després de l'esfondrament d'una passarel·la a Santander.
Un accident que va passar dimarts hora baixa a la platja del Bocal i que ha deixat de moment 5 persones mortes i una ingressada a l'UCI. Els fets varen ocórrer quan un grup de 7 estudiants passava per aquesta estructura de fusta entre 2 penya-segats i es va trencar. Els joves d'entre 19 i 22 anys eren de diversos punts de l'estat i estudiaven a un centre de formació professional de Cantàbria. Tots varen caure a la mà en una zona de roques en ple temporal marítim. El veïnat s'havien denunciat el mal estat d'aquesta passarel·la per manca de manteniment. Un jutjat s'ha fet càrrec d'aquest cas.
I un jutjat de València obri judici oral a Mònica Oltra per encobriment d'abusos del seu exmarit.
El jutjat accepta així la instrucció donada per l'Audiència Provincial que obligava a reobrir aquesta causa que havia arxivat per falta d'indicis per processar l'exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana i 12 dels seus col·laboradors. La denúncia va ser interposada per Vox i una altra organització d'ultradreta i imputa l'exlíder de Compromís fins a 7 delictes, entre d'ells prevaricació, malversació, omissió del deure de perseguir delictes i abandonament de menors.
Als voltants del Teide a Tenerife, el científic mantenen la vigilància després d'una altra nit d'activitat sísmica intensa.
En poques hores s'han registrat 114 terratrèmols a la zona de Las Cañadas. Els especialistes expliquen que es tracta d'un eixam sísmic diferent dels detectats les darreres setmanes, tot i que insisteixen que no hi ha indicis d'erupció imminent. Des de principis del mes de febrer, el sistema volcànic acumula centenars de petits sismes atribuïts al moviment de fluids en profunditat.
Cuba es recupera a poc a poc de la gran apagada registrada dimecres provocada per una avaria en una de les principals centrals tèrmiques del país. El tall elèctric ha deixat sense subministrament més de 6.000 milions de persones, aproximadament 2/3 del territori.
Cuba ha prioritzat restablir el servei en infraestructures essencials com hospitals i sistemes de proveïment d'aigua potable. A l'Havana, prop de 45.000 persones, al voltant del 6% dels abonats a la capital, ja han recuperat l'electricitat. Les autoritats adverteixen, però, que bona part de la població podria continuar sense llum durant 2 dies més.
5 minuts per arribar a les 8. Obrim plana cultural. Ho dèiem en titulars, el mal temps ha obligat a cancel·lar la Fira del Gerrer que s'havia de fer aquest dissabte a Santa Eulària.
Segons l'Ajuntament, les condicions meteorològiques adverses han dificultat la feina dels pescadors i, a més, la previsió de pluges per al cap de setmana ha aconsellat posposar aquesta festa gastronòmica que finalment serà dia 14 de març.
De més, 34.000 persones han passat ja des de principi d'any pel nou portal web mallorcaoral.cat, un projecte de la Fundació Mallorca Literària, una finestra oberta als testimonis i sons d'un temps que pot interessar investigadors i també curiosos. Sandra Martínez.
Una pàgina on hi podem trobar històries d'infantesa d'una Mallorca que no existeix.
En cent i pico d'indiots a peu, de costitx a Palma, ens amora van endur a vendre Palma per a Nadal.
Mon pare, amb un ofabi damunt un terrat, va posar un ofabi i amb una regadora feia... era la dutxa.
No tenia juguetes, hi havia moltes de figueres de moro. M'has d'escoltar, i les figueres de moro fan unes fulles així de grosses. I la tallava així com podia, per contar que no hi havia ganivets, perquè no me'n deixaven tenir. I llevava totes les pors i feia una pepa d'allò.
El papà, era la finca, mos va fer uns xifarets. I tots els veïnats venien a anar a xifarets. I no anàvem a la playa com van ara.
O també la música de festa, d'aquella que continua ben viva i de la que potser no ho és tant.
I una ximbomba breu fort, tant d'encenir com de dia.
I tot això recollit bàsicament en tres aspectes que ens detalla Joana Serra, la cap d'àrea de museus, activitats i projectes de la Fundació Mallorca Literària.
Seria cercador de cançoners, el tradicionari de Mallorca, que per ara és, només hi ha penjats els butlletins de tradicionalitats, però anirà creixent per mostrar tots els projectes fets i a fer, i l'arxiu oral de Mallorca, que és un cercador de tot aquest repositori de fons orals que traten sobre això, no? Sobre el patrimoni etnopoètic i el patrimoni immaterial.
I aconseguir tot això no ha estat senzill, s'hi ha hagut de fer molta de feina, pujar vídeos, indexar, transcriure, i tot i que encara queda material per mostrar, la pàgina, com dèiem, ja està en marxa i també ja estaran ben aviat les noves recerques de testimonis i sons.
Tornarem a reprendre projectes d'enregistrament. Els sons de la festa ho han tornat a reprendre. Segurament des de Dones, Memòria i Treball també ho tornarem a reprendre amb altres sectors industrials i altres pobles, i aniran sorgint altres projectes.
Ara per ara, la majoria de consultes d'aquestes 34.000 al web les han fet des de Mallorca, però també des de Barcelona, València i Madrid.
I a Eivissa, la nostra sala ha acollit avui vespre la inauguració de 31 artistes a Eivissa, una mostra amb motiu del Dia Internacional de la Dona, del 8M, Dani Manau.
La mostra de talent femení ha despertat molt interès, ple a la nostra sala, que ha renovat les seves instal·lacions i que ara acull l'exposició 31 artistes a Eivissa, que reuneix 31 creadores arrelades a l'illa, com la formenterera Susana Cardona, la catalana Laura Huguet o l'argentina d'origen ucraïnès Jana Jakimov. Les escoltem.
Al final és un carro de baranes, és un carro que era d'anar a fer feina també. Crec que representes l'estar tapades, l'estar... Representa un poc, no?, aquella època on molt poca llibertat d'expressió, molt poca llibertat en moltes coses.
En general em baso en els meus sentiments, en aquesta és versa sobre el meu postpart, sobre com et perds una mica i no te trobes i tens un embolic d'emocions i la persona que eres es fragmenta i busca una nova forma.
I me enamoré d'Eivissa. Como en aquella época Eivissa era esto, era esto. Eran las casas sin pintar, las casas totalmente llenas de vida, con mucha gente. Se veía vida en las casas.
La mostra presenta diferents propostes, sobretot pictòriques, amb escenes tradicionals o paisatges onírics. L'exposició romandrà oberta fins al 28 de març a la nostra sala.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous, 5 de març, en què Son Espases ha començat a derivar els pacients que van a urgències als hospitals de Son Llàtzer i Manacor a l'atenció primària, excepte els casos crítics. Maria Eugènia Quegles.
Una situació que denuncia el Sindicat de Tècnics d'Infermeria i UGT, causada, segons el portaveu d'USAE, Alejandro Joan, per la mala previsió que diu ha fet l'Ipsalut per reprogramar les intervencions suspeses arran de la vaga de metges.
Claro, hay que ponerla al día para bajar la lista de espera. ¿Qué pasa? Que esto satura las plantas, porque contra más pacientes se operan, más pacientes están en planta, y urgencias es una puerta de entrada que no puede cerrar. Entonces, por mucho que entre, no puede subir hacia las plantas, no se deriva, y automáticamente se colapsa.
En aquests moments, prop de 75 persones estan pendent d'ingrés a Son Espases.
Un fet que implica que la derivació a altres centres hospitalaris provoqui el col·lapse a les urgències, com per exemple de Son Llàtzer.
Tiene dolor de abdomen. La bilis no le llega al hígado. Y aún estamos, bueno, 5-6 horas ya. Son las 5. Y gente que está peor.
I ambulàncies, no deixen d'arribar ambulàncies una darrere l'altra. Però hi ha gent que des de les 10 del matí està esperant.
Des de les 4 de la mañana estan esperando una cama para entrar. Está lleno. Por eso la mujer se acaba de ir. Solamente para que te vea el enfermero mínimo 6 horas.
L'Associació Defensor del Pacient sol·licita a la Fiscalia de les Balears que investigui el govern per la manca de llits al servei d'urgències dels hospitals públics.
Un fet sobre el qual no s'ha manifestat l'executiu.
I Menorca ha inaugurat avui el centre Trapucó 3 per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta greu.
Les instal·lacions es van acabar de construir el desembre de 2024, però fins ara no s'havien pogut inaugurar per la manca de personal. La infraestructura permetrà que aquestes persones no s'hagin de desplaçar fora de l'illa.
El president Donald Trump torna a carregar contra Espanya després del darrer xoc diplomàtic sobre el suport o no del govern espanyol als atacs a l'Iran.
Considera que és un país perdedor i l'acusa de ser molt hostil amb l'OTAN. No és jugador d'equip, ha dit textualment a una entrevista per telèfon amb el diari New York Post. Tot això quan el primer avió militar amb 172 espanyols evacuat de l'Orient Mitjà ha arribat avui a Espanya i centenars d'illens continuen sense poder tornar. És el cas d'en Estela, que era a les Maldives i ara roman a Qatar.
Que sigamos la directriz catarí, que nos quedemos en casa. Nos han preguntado por si tomamos algún medicamento que necesitemos o ayuda médica. Nos han aportado algunos teléfonos, pero a nivel de volver a casa, nada.
I equiparar les condicions laborals dels docents de l'escola concertada en les de la pública suposarà una inversió de 12 milions i mig d'euros.
És el que ha anunciat el conseller Antoni Vera després de reunir-se amb els sindicats i la patronal de l'escola concertada, que suposa un col·lectiu laboral d'uns 4.000 docents. El conseller assegura que el pacte amb els sindicats no hauria d'arribar en període electoral, sinó abans.
i no hi haurà cap problema. I nosaltres no anirem. Jo ja ho vaig dir molt clar. Nosaltres no volem un pacte a un mes de les eleccions, ni a dos mesos. Ja ho vaig dir molt clar. Volem un pacte serè, que puguem xerrar, però, evidentment, entre setembre, octubre i novembre se pot arribar a un bon acord.
I a partir de demà, l'Escoleta Municipal de Santa Eugènia tindrà una aula més.
En total, en seran tres. Un fet que permet ampliar a 13 les places per evitar que moltes famílies hagin d'adults infants fora de poble. La nova aula, que s'ha inaugurat avui, hora baixa,